reincorporat, però fa relativament poc temps. Canvia amb la intervenció, ha sigut un pressupost especialment complicat i m'agradaria fer un agraïment a tot l'equip d'economia, de gerència, als gestors pressupostaris de tota la casa, l'interventor, que també s'ha incorporat recentment i ha hagut de viure aquesta etapa final de l'elaboració del pressupost d'una manera molt, molt, molt condensada. I m'agradaria fer aquest agraïment. En segon lloc, una nota brevíssima de procediment. Bé, com sabem, el que portem ara a la vostra consideració són les ordenances fiscals i els pressupostos. Les ordenances tenen un termini d'exposició pública de 30 dies i els pressupostos de 15. I normalment, i històricament es feia així, primer es portaven a aprovació les ordenances que d'alguna manera determinen el marc d'ingressos i era habitual que el pressupost es portés més endavant després de les ordenances. Ja fa anys que venim intentant portar tot el paquet econòmic a l'hora, no? I portar-ho, per tant, en aquest ple d'octubre, tant ordenances com pressupostos, per, segons el calendari inicialment previst, estar a temps de tenir els dos elements aprovats a 1 de gener i en plena vigència, amb un calendari que és comprimit, que ens costa a tothom, i també des d'aquesta perspectiva vull agrair la comprensió de tots els grups del consistori que he tingut amb altres pressupostos que havia fet en etapes anteriors, però també en aquest, no? Que hem intentat anar compartint com evolucionava tot, que vam mirar de fer una trobada informativa informal fins i tot abans de l'audiència pública, en fi, trobades bilaterals que s'han pogut fer, i doncs, com sempre, jo crec que hem entaulat un diàleg, de vegades que pot ser que doni fruits, a vegades és possible que no, però en tot cas agrair, com sempre, el to, i ho faig ja d'antuvi. Bé, entrant ja en matèria, i de forma resumida, com no podria ser d'una altra manera, pel que fa a les ordenances, alguns elements, bé, com a mínim per destacar-los, no? Les ordenances sempre les treballem amb quatre ambicions. Un és que amb la mesura del que la llei ens permet podem avançar en polítiques de sostenibilitat, podem millorar polítiques de cohesió social, podem impulsar l'activitat econòmica i l'ocupació i mirem d'avançar en qüestió d'agilitació, cosa que des d'una administració pública pensem que sempre és interessant. I alguns eixos singulars d'aquesta proposta d'ordenances que avui us portem sobre la taula és que són unes ordenances, igual que els pressupostos, que són de final de mandat i, per tant, són tot un paquet econòmic que està orientat cap a l'estabilitat i cap al completar un cicle, que és el que acostuma a passar de manera natural amb un exercici com el que ens trobem, no? Per tant, la proposta és de mantenir tipus, les bonificacions d'habitatge, les socials, les ambientals. Hi ha alguna singularitat, sí. Com ara, per exemple, una proposta d'eliminar les bonificacions del dièsel, cosa que és una mesura que està estenent-se en la immensa majoria d'administracions i figures tributàries que així ho venien fent per qüestions òbvies, no? De diferència d'emissions entre una qüestió i l'altra. També s'incorpora una proposta del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental, que és la bonificació emissió per la rehabilitació de naus obsoletes, també la possibilitat de deduir la taxa en obres petites amb el mateix impost de construcció, instal·lacions i obres, una nova taxa de transport d'energia i gas i diverses millores en gestió, però en definitiva, insisteixo, amb un panorama d'estabilitat. Resumeixo també alguns trets generals del pressupost. Ja ho hem dit diverses vegades, ha sigut un pressupost més complicat d'altres de tancar. Vivim certa inseguretat amb algun dels principals ingressos tributaris, n'hem parlat abastament, sobretot pel que fa referència a les plusvàlues. Els ingressos ordinaris, malgrat tot, a la proposta creixen un 2,3%, insisteixo, malgrat una reducció lleu en diverses previsions de recaptació d'impostos. Cosa la qual es compensa fruit de la millora, diguem-ne, econòmica general i que aporta, per exemple, certes millores en les previsions pel que fa a la participació en els ingressos de l'Estat. En definitiva, un 2,3 és aproximadament una xifra molt semblant a la previsió d'inflació i, per tant, estem en un escenari pla. Eixos prioritaris, doncs jo diria que els que la gran majoria compartim amb els mateixos evidents, Habitatge, es planifica una línia nova de subvencions al lloguer, Hi ha una dotació important amb la partida d'inversions de 2 milions d'euros per habitatge de lloguer cap a Pronussa. Hi ha una novetat més recent que fa referència, per exemple, a això que parlàvem ara, que és el tanteig i retracte, que en aquest cas està al pressupost de Pronussa, però que per la seva envergadura i per la vigència de la qüestió no deixa de ser necessari destacar-la, no? Que és una partida de prop de 2 milions d'euros, 1.900.000 pel tanteig i retracte. Esports, seguretat, polítiques socials. Jo destaco algunes, algunes perquè em sembla que ha acabat la pena mencionar-les. 28% amb el transport públic, per millorar freqüències del bus urbà, per consolidar el bus llançadora, que és una novetat recent, també per fer més transport públic a demanda als barris. I un 17% pel carrils bici. Tota la qüestió de mobilitat sostenible està cada vegada. Té major vigència amb les estratègies i compartides, no?, d'aquest consistori, i això, òbviament, necessita un reflex en les previsions econòmiques. Naturalment, amb la qüestió social, el capítol general, podríem integrar que és atenció a les persones, creix un 10%, prop d'un 10%. Dintre d'aquest 10% hi ha algunes partides que creixen de manera singular, com és les que estan destinades a inclusió social, amb un 16%, atenció domiciliària, etc., entre d'altres. No? Sempre vetllant per allò que jo crec que tothom hem compartit sempre, no?, que és treballar per aquelles situacions que no poden ser considerades que meriten l'atenció prioritària d'aquest consistori. També partides de manteniment, etc. Pel que fa a les inversions, també mencionar-ne algunes, almenys. No? És una proposta d'inversions inferior a la de l'any passat. L'any passat recordeu que hi havia una partida també extraordinària, que era la de l'Escola de la Mirada, però en aquest cas doncs, mencionar-ne algunes. No? El cobriment de la piscina del Parc Central, pistes de Masdener i Sant Francesc, diverses que fan referència als esports de sala polivalent, millores en el monestir, el projecte escenogràfic de la Unió, els bucs d'assaig a Torreblanca, subministrament d'arbrat viari, diverses vianantitzacions, etc. Tots vosaltres teniu el detall i el resum. Destacar també la qüestió dels pressupostos participatius, que com no pot ser d'una altra manera, aquest any es torna a preveure una partida d'un milió d'euros, que té diverses aplicacions en funció del que han determinat la ciutadania a través del procés que se'ls ha posat a disposició. I torno a mencionar, per la seva envergadura, és una partida que pesa molt, els 2 milions d'habitatge de protecció de Gerona i de Pujades. Més qüestions sobre el pressupost. La previsió de que seguim amb un endeutament en taxes raonables, aquesta és una qüestió que sempre discutim, si és una mica més alt del que alguns voldrien o una miqueta més baix del que d'altres voldrien. La qüestió de que seguim intentant mantenir tots els indicadors de les finances públiques municipals en bon estat de revista, malgrat les dificultats de pagar en el termini més curt possible. I una novetat d'aquest any que és l'inici de la inclusió per primera vegada d'una anàlisi des de la perspectiva de gènere, que després en parlarem en el capítol de les mocions. Bé, i finalment, algunes qüestions més sobre la perspectiva política. Estem en un govern que no és majoritari, com tothom sabem. Quan teníem majoria absoluta, jo en aquell moment era tinent d'alcalde, també mirava de concitar al màxim les aportacions de tots els grups de l'oposició des d'un principi, no? Que és que quan més suport i quantes més aportacions rebés el capítol econòmic, que no deixa de ser una de les aprovacions importants anuals que viu aquest Ajuntament, doncs probablement més representatiu serà allò que fem de la realitat del municipi. No? I per tant, amb majoria absoluta o sense majoria absoluta, aquest plantejament ha estat sempre el mateix. Estem, òbviament, a final de mandat, abans ho deia, estem parlant, per tant, d'un paquet econòmic que és de continuïtat, però que no deixa de ser i de representar aquest esperit obert que jo crec que sempre hem mirat de posar a la disposició de tothom, amb aquell criteri que abans deia. Estant en minoria, jo crec que no podem menystenir les conseqüències de la no aprovació i de la pròrroga pressupostària. Són afectacions que afecten en molts àmbits, però sobretot el capítol de les inversions, que sovint donen continuïtat a planificacions que aquest govern ha compartit amb altres grups. I no vull deixar de mencionar-ho i recordar que només en principi podrien tirar endavant les inversions que compten amb suport d'altres administracions públiques. I recordar també que aquest Ajuntament, si hagués de prorrogar el seu pressupost, no tindria capacitat d'endeutar-se. De tal manera que la major part del pressupost d'inversions que està finançat en bona part amb endeutament, com acostuma a passar i és normal a qualsevol administració, no podria tirar endavant. Per tant, amb aquest esperit sempre obert a millorar tot el capítol econòmic, sempre oberts a millorar tot el capítol econòmic amb les aportacions de tots els grups, anant justos de temps, però mirar de generar tant espai per al diàleg com hem estat capaços, i tenint en compte doncs, que tenim l'oportunitat de parlar-ne des d'ara, o continuar parlant-ne des d'ara i fins a la possible aprovació definitiva, que seria el mes de desembre, si és que està a bé d'aquest consistori doncs, fer tirar endavant amb aquesta aprovació inicial, crec que és en interès de la ciutat, per no posar en perill inversions, projectes que estan en curs, doncs, que aquest plantejament almenys pugui tirar endavant en el calendari en el que ara ens trobem i, insisteixo, donar-nos l'oportunitat des d'ara fins a final d'any per poder-ne parlar tot allò de què calgui. Perquè penso que és possible destacar la discrepància que òbviament hi és pel que fa al model econòmic i en molts dels altres aspectes de la ciutat, però a la vegada compatibilitzar això amb que la ciutat doncs, pugui continuar endavant amb els projectes més importants que té ara sobre la taula i que molts ells estan reflectits en la proposta que tenim sobre la taula. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Brugueroles. Com que hem acumulat dos punts, el senyor Brugueroles ha utilitzat 10 minuts i 10 segons, doncs també la resta de grups, evidentment, doncs, si els hi sembla, si es poden adequar a no passar-se d'aquest temps, entenem que per l'exposició que calia doncs havíem de permetre al senyor Brugueroles que ho pogués fer de manera tranquil·la i detallada. Grups que volen intervenir, entenc que tots els grups, oi? Senyor Cortés.
Gràcies, alcaldessa. Procurarem la norma de complir, d'acotar-me en el temps com acostumo a fer fins ara. Això sí, miraré i em permetreu que no acotaré encara més del que tenia previst, però sí que faré un breu resum del que tenia anotat per comentar per separat. En quant a les ordenances fiscals, ja n'havíem comentat que ens presenteu una proposta on es planteja el congelar taxes i preus públics, així com mantenir els tipus d'impostos a recaptar. I com ja vàrem traslladar al responsable del Departament d'Economia, des d'Units per Avançar considerem que aquesta proposta no permet redistribuir la riquesa necessària com caldria. No apujar ara gradualment els impostos voldrà dir augmentar-los en el següent mandat per dur a terme la correcció imprescindible i, per tant, algú haurà d'entomar aquesta no acció que considerem que ara s'hauria de dur a terme. Apunto ara ja a l'oferta de diàleg que ens acabes de fer, Carles, i que, com sempre, donem suport i ens vares demanar que des d'ara aquesta aprovació inicial fins a l'aprovació definitiva s'obriria un espai de debat que considerem que sigui força intens i que em permeto de dir que esperem que sigui un debat molt més ampli amb escreix del que s'ha portat al nostre entendre fins ara, que no considerem que no ha estat suficient. Em referia a la congelació dels preus públics, dels impostos, i que, per tant, aquesta congelació de preus públics no podrà fer-nos a parlar d'una major possible inversió en els àmbits que heu destacat i que ja ens agraden aquests àmbits, de la seguretat, de l'habitatge, de l'esport, de les polítiques socials i de la mobilitat sostenible, que són els més destacats. I més enllà de les discrepàncies estratègiques, polítiques, lògiques i legítimes per a tothom, vindrà després els matisos de com s'executen les esmentades inversions anunciades. Dit això, crec que sí que paga la pena destacar que en la proposta de pressupost per al 2019 presenta aspectes que considerem força positius i que els enumero molt breument, la perspectiva de gènere, el nivell d'endeutament inferior al 75%, en l'apartat d'inversions, els ajuts per a famílies que passen dificultats a casa nostra i que es poden veure pal·liades pels ajuts que puguin arribar des d'aquest consistori i, com no, la continuïtat en la inversió d'equipaments culturals i esportius que tan bons rèdits ens han donat al municipi des de fa molts anys. Per tot plegat, des d'Units per Avançar, us avancem que ens abstindrem amb les dues votacions amb la confiança de que aquest diàleg que ens heu avançat i reiterat en el dia d'avui doncs ens pugui portar a moure posicions d'una banda i d'una altra. Moltes gràcies, alcaldessa.
Gràcies, senyor Cortés. Senyor De Franc.
Gràcies, senyora alcaldessa. Nos encontramos con unos presupuestos que se reducen casi un 2% en la previsión. También es parte de una cuestión global que estamos viviendo. No es culpa de nadie. Pero también se espera una compensación de los mismos, según lo explicado por el señor Brugueroles, a través de la reducción de nuevas inversiones en obra de infraestructura, que es uno de los gastos más fuertes. Yo haré una valoración de las dos cosas, una valoración más política, trataré de ser breve y para que se siga con el debate. Bueno, ya no estamos en medio de un 155, aunque la crisis política en Cataluña no parece tener fin, cosa que crea inestabilidad. Queda en manos de los responsables de esta crisis, no importa el bando que sea, pensar en función de la ciudad y no pensar en cuestiones electorales. Como regidor de San Cugat, para mí esta parálisis y esta crisis han hecho que el grueso de los asuntos que propuse en los años pasados, no solo hablo ya del año pasado, sino del anteaño pasado, en los presupuestos, con la mayoría de excepciones en medio ambiente, que sí que ha estado detrás de estos asuntos, algunos están ejecutados, otros ejecutándose, otros van a tener salida, yo estoy casi seguro que sí, y un tema en educación que sí que se ha llevado a cabo, pero en total había 67 propuestas, de las 67 propuestas son muy pocas las que han salido adelante con suerte. Entonces, por ahora, dentro de estas 67 propuestas, sumadas a las 18 que están para este ejercicio, estaban la Oficina de Contratación Pública Privada, un protocolo contra la xenofobia, un certificado de integración para automático para los inmigrantes que lo piden, y también una cosa curiosa, que entre todas las cosas que se venían pidiendo desde hace unos años, ya estaba el protocolo de qué hacer con los animales que se está trabajando. Por ejemplo, es una de las cosas que se está trabajando. Y justo ahora tuvimos el incidente del avestruz, y era curioso porque se veía, ojalá lo hubiéramos tenido preparado ya, lo hubiéramos tenido antes, y a lo mejor esto no hubiera pasado a más, ¿no? Entonces, es un ejemplo de las cosas que sí vale la pena seguir haciendo, seguir preparando. Entonces, en función de todas estas cosas que van atrasadas, mi voto será no a esta inicial. Y también a las ordenanzas fiscales.
Señor Benejam.
Gracias. Nosotros valoramos positivamente en este presupuesto que ha expuesto el señor Bugarolas la inversión. El esfuerzo en inversión en infraestructuras y también en políticas de vivienda. Creemos que es muy positivo, que era muy necesario y que incluso a lo mejor se podía haber llegado un poco más allá, ¿no? También valoramos positivamente el mantenimiento de las bonificaciones en cuanto a las ordenanzas fiscales, que lo voy a hacer conjuntamente. Las bonificaciones que se prevén que ya estaban en los años anteriores, porque hemos ido avanzando en estos últimos años mucho en esas bonificaciones. La mejora también de la movilidad prevista, y digo prevista porque veremos si la movilidad se mejora o no, pero de momento hay un presupuesto que va a ir destinado a ello. Y lo matizo porque al final vemos que en la movilidad no es cuestión solo de poner dinero, sino de razonar cómo se gestiona la movilidad, y poner dinero no es sinónimo de mejorarla. Entonces, lo digo como ejemplo porque a veces desde este grupo municipal hemos propuesto alguna mejora, que era evidente que era una mejora, pero desde el equipo de gobierno ni siquiera se ha tenido en cuenta. Y también en seguridad, aunque también sabemos que en seguridad todo lo que hagamos va a ser poco, porque el aumento de presupuesto para seguridad no va a solucionar el aumento de robos en la misma proporción que hemos tenido en los últimos años. Con lo cual, también creemos que sea insuficiente, a pesar de que valoramos positivamente que se haga un esfuerzo en ese sentido. Y ahora viene la otra parte. Valoramos negativamente las siguientes cuestiones. La poca dotación de la partida de mantenimiento, que año tras año se valora en una cifra, pero que año tras año el aumento de problemas en la vía pública, de problemas, me refiero a faltas de mantenimiento en la vía pública, sea en aceras o en calzadas, es superior a lo que destinamos de presupuesto cada año. Y con lo cual, pues según reconoció el propio departamento de la señora Pareira, había unos arreglos pendientes de hacer de 14 millones de euros, si no recuerdo mal. Eso indica que vamos muy por detrás de lo que deberíamos estar. 14 millones, para alcanzar, arreglar esos 14 millones, pues tendríamos que destinar, evidentemente, mucho más dinero cada año para tenerlas todas arregladas en un plazo de 10 años. También entendemos que en cuanto a ordenanzas fiscales podríamos haber aprovechado esa eliminación de la bonificación al diésel que teníamos para dotar un poquito más la bonificación a los vehículos eléctricos. Aprovechar, quitar una cosa por la otra. Podríamos haber aprovechado, era un buen momento para ello y no lo hemos hecho. Y tampoco hemos profundizado, como nosotros venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, en las bonificaciones a las familias numerosas y o con personas con discapacidad a cargo, en lo que nos hemos estancado también. Y, evidentemente, tampoco estamos de acuerdo con la financiación, es decir, con que se dé dinero, que haya una partida presupuestaria para financiar a entidades políticas. Es decir, a entidades políticas que no están sujetas al régimen de financiación de partidos políticos como estamos los demás. Es decir, los partidos políticos reciben subvenciones públicas, las entidades privadas, si hacen política, no. Para recibir subvenciones públicas tendrían que acogerse a esa ley de financiación de partidos políticos. Y aquí estamos financiando a entidades que hacen política exclusivamente. Con lo cual, no vamos a votar a favor. Gracias.
Muchas gracias. Señor Soler.
Sí. Poso el cronòmetre per no descontrolar-me. No, però jo em val més així, no passa res, és temps meu. El nostre grup l'any 2017 va arribar a un compromís i va arribar a un acord amb l'equip de govern, un acord de pressupost, aleshores en dèiem, pel pressupost de l'any 2018. Prèviament s'havia arribat a un acord d'estabilitat pressupostària amb el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya i posteriorment es va arribar a un acord de govern on hi havia un seguit de requisits, en tots tres pactes hi havia un seguit de requisits i de punts de tenir presents en l'execució del pressupost d'enguany, el que estem discutint. Ara, precisament, dos punts anteriors, hem aprovat una modificació del pressupost i sent lleials allò que nosaltres vàrem signar, vàrem acordar, hem donat l'aprovació en aquesta modificació de pressupost, com ha passat al llarg de totes les modificacions que hi ha hagut en l'exercici d'enguany. Ara ja no ens lliga res en aquest equip de govern. Ens han pogut demostrar que incompleixen els acords, incompleixen els pactes, inclús aquells acords que no suposaven un cost ni una partida pressupostària excessiva. Eren gestos polítics, amb estudis, amb modificacions de traçats d'autobusos, etcètera, etcètera, coses que no costaven diners però que no hem vist cap tipus d'intencionalitat per part de l'equip de govern. Aleshores, com ens podem creure el que ens diguin ara en el seu pressupost? Un pressupost que no respon, creiem nosaltres, no respon a les necessitats de la ciutat i que, a més, doncs, falta aquesta el compromís i el compliment d'aquests acords establerts. Per tant, ara ens hauran de tornar a guanyar, si és que algun dia ens van guanyar, almenys nosaltres els hi vam donar confiança i no ha estat pas així. Nosaltres, en tot cas, sí que els hi proposàvem o els hi volíem proposar unes qüestions que jo sé que vostès no voldran, no? Això és allò dels ultimàtums, quasi. I amb la línia del que sempre ha defensat la CUP, amb el creixement del deute, per intentar, d'alguna manera, dotar de més serveis. Hem pogut constatar que els serveis de l'Ajuntament estan molt tensionats i creiem que s'haurien de relaxar. Que la part inversora que ens diuen, si s'agafa el detall i no ens mirem en percentatges i mirem en números absoluts, tampoc és tan abismal. Quan tenim una xifra baixa i augmentem un 50%, pot semblar molt, però potser estem parlant d'uns milers d'euros, tan sols. Aquest esforç nosaltres no l'hem vist incrementat amb aquest esforç que parlàvem anteriorment amb l'habitatge i, per tant, no el reconeixem, però també ens han faltat partides amb ocupació que esperem que ens ploguin d'altres administracions, vostè ho ha dit, o en termes d'innovació i tecnologia. Per citar algunes de les prioritats, nosaltres creiem que pot donar aquesta sensació inversora, aquesta sensació d'esforç, però ja m'ho diran vostès. Invertim menys, però tenim un pressupost inferior a l'any passat i resulta que el nivell d'amortització no és superior. No ho sé, suposo que tècnicament vostès podrien donar-nos unes explicacions i ens podrien treure números, però la ciutadania això no ho entén. És un pressupost menor de l'any passat i que fa un esforç inversor menor que l'any passat i que, a més, tensiona els serveis que tenim actualment a la nostra ciutat. En definitiva, nosaltres no li donarem suport en aquesta tramitació inicial i quatre qüestions de les ordenances. Nosaltres, respecte a les ordenances de l'any passat, no es modifica excessivament, és una continuïtat a les ordenances de l'any passat. Creiem que aquest exercici de contenció, de mantenir els impostos d'aquesta manera, electoralment pot funcionar, però creiem que una ciutat com la nostra algú ha de pagar els serveis que tenim. I o ens endeutem més per fer més inversió o augmentem també els impostos per intentar relaxar una mica més els serveis i poder donar millors serveis a la ciutadania. I per tant, tampoc hem vist reflectit aquesta previsió a la baixa de les plusvàlues que s'ajugui amb aquest increment d'ingressos. No veiem aquesta compensació, ens ho va explicar, en aquell moment es pot entendre perquè vostè sempre té paraules amables quan es tracta de números, però quan un es llegeix realment el pressupost no ho troba enlloc. Per tant, en les ordenances fiscals el nostre grup s'abstindrà i en el pressupost hi votarem contràriament a la seva aprovació inicial. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Soler. Senyor Gutiérrez.
Moltes gràcies. Bé, el Carles ha dit abans, i crec que nosaltres també ho compartim, que són uns pressupostos que són continuistes i en aquest sentit nosaltres també ho serem. Ja sabeu quina ha sigut la nostra posició durant aquest mandat i per tant doncs, també serem continuistes igual que els pressupostos. Ens abstindrem en les ordenances perquè creiem que obrim el tràmit de la presentació de les al·legacions. I on les al·legacions que presentem sí que són tingudes en compte i podem arribar a incorporar-ne, és una cosa que no ens passa amb les al·legacions possibles al pressupost i per tant el pressupost una mica ja sabem com acabarà. Després hi poden haver modificacions de pressupost posteriori, però el que aprovem avui serà el que s'acabi provant definitivament. Nosaltres posem èmfasi en la capacitat redistributiva i en els ingressos. I és una qüestió que hem estat dient durant aquests 3 anys i que en aquest pressupost doncs, seguim posant èmfasi. L'equip de govern ja ens ha dit que no pujarà l'IBI i per nosaltres això és una qüestió important. Per poder fer polítiques de redistribució cal fer una política d'ingressos. Ara mateix estan fent una tarifació social des del nostre punt de vista mal feta, és a dir, només per baix, i qui més té no està pagant més, simplement estem fent descomptes i subvencions a qui no pot pagar, cosa que ja em sembla bé, però creiem que és important fer una pujada d'algunes qüestions per poder fer aquesta tarifació social ben entesa, no? En aquestes ordenances fiscals, nosaltres, a part de la qüestió de l'IBI, també plantejarem altres qüestions, millores en tarifació social, plantegem altres qüestions d'ingressos també en relació doncs, a la promoció econòmica, a temes de cooperativisme, al·legacions ambientals que tradicionalment presentem i creiem doncs, que alguna d'aquestes pot ser inclosa i és per això doncs, que avui ens abstenim. Però, com deia, el pressupost... sembla que sé que quedarà com està i sense aquesta pujada d'ingressos per nosaltres ens és difícil d'acceptar. Tenim un pressupost de despesa que planteja aquests 2 milions d'euros d'inversió en habitatge que ja vam aprovar aquí, que nosaltres ja vam dir que creiem insuficients, que abans he explicat per què. Creiem que plantejar-nos el 5% en 12 anys... Plantejar-nos el 5% en 12 anys és molt poc. Hi ha la qüestió de la perspectiva de gènere, ho ha dit el Pere abans, aquest ple i aquest equip de govern ha arribat a molts compromisos i a molts acords, però encara se'ns ha de demostrar si realment es complirà i si es farà com nosaltres proposem. I altres qüestions, per exemple, vam presentar un pla integral de sostenibilitat fa 2 anys, en el ple passat vaig preguntar com estava i està estancat, com porta 2 anys, i igual que estan totes les partides en temes de sostenibilitat en aquest pressupost, estancades, és a dir, no fan més que baixar. Sí que hi ha elements nous en inversions, de mobilitat, etc., però tot el que fa relació a les polítiques d'estalvi energètic, de previsió d'objectius, etc., doncs segueixen igual. Nosaltres creiem que, per tant, aquests pressupostos Jo entenc perfectament el tarannà, no és que l'entengui, perdona, m'agrada molt el tarannà del Carles, d'intentar acordar coses i parlar de coses, el que passa és que aquest tarannà doncs, ens l'hem trobat ara, no? Però aquest pressupost recull també, doncs, com deia abans, actituds i acords amb els quals no hem arribat fins ara amb aquest equip de govern. No són els nostres pressupostos, són uns pressupostos d'un govern que porta ja més de 3 anys en minoria i se n'adona avui.
Sí, gràcies per adequar-se al temps. Senyor Villasenyor.
Gràcies, senyora alcaldessa. Diguem-ne que ja portem 3 anys i mig i diguem-ne que tots plegats ja hem perdut la innocència, si és que hi havia, i segurament el que segurament que ja no teníem en el seu moment era l'amor, en tot cas, per facilitar o per pactar coses. Estic d'acord amb el company del Partit Socialista, amb el Pere, sobre que el govern municipal té incomplert acords. Cadascú suposo que interpreta el seu. Per tant, jo crec que hi ha fets que són, segurament no són opinables, sinó que són fets, almenys en els acords que nosaltres vam tenir. D'on venim? Insisteixo, ens falten 6 mesos, o 7 o 8 per les eleccions. Aquest és un pressupost anual, com tots els pressupostos, però és un pressupost que té una vigència política a mitjans de juny. I per tant, creiem que també i hem de saber de què estem parlant. D'on venim? D'on venim d'un pacte de pressupostos 2016 i 2017 amb Esquerra Republicana Més, que entenem que va representar una posició de responsabilitat per part del nostre grup, evidentment també de pactes que consideràvem i considerem que han estat positius per la ciutat. Una altra cosa és la resolució d'aquests pactes, per tant, la concreció d'aquests pactes. Com saben, el govern municipal va trencar aquest pacte d'estabilitat amb el nostre grup després d'aprovar el pressupost de 2017 i el nostre grup hi va votar en contra en el pressupost de 2018. Aquesta és la fotografia que no m'innova res, diguem-ne, tothom ho sap. Què ens toca ara? Insisteixo, tenim un pressupost per 6 mesos. Nosaltres volem agrair també les converses i el retrobament un altre cop a les negociacions amb el regidor, amb el Carles Bugarroles, que com sempre han estat fàcils i franques i clares. Nosaltres què creiem que cal que hi hagi en aquest pressupost? Primer, que necessitem que hi hagin determinades inversions, necessitem que s'incorporin aspectes que tiren davant la Unió, obres del barri Monestir, piscina per central, habitatge, que no n'hem parlat molt, però les modificacions de planejament que hem parlat anteriorment porten implícita partides pressupostàries, encara que sigui després de l'aprovació definitiva del planejament, per tant, previsiblement el darrer trimestre, però aquí calen una sèrie d'eines perquè si aprovem una cosa i no hi ha un euro, diguem-ne que el que estem fent són, bueno, diguem-ne, un aspecte de cara a la galeria. Com vostès saben, també es va parlar de sala Polivarenc, sala de concerts i altres situacions, i recordaran que molt del que he llegit o he parlat és allò que ja en van parlar. Per tant, el nostre grup no pot pactar allò que ja va pactar, perquè si no entraríem en un bucle, el bucle del hàmster, que no acabaríem mai. Per tant, nosaltres, el nostre posicionament amb el govern municipal ha estat, home, tot allò que en van parlar se n'ha de fer, s'ha de fer. Arribarà tard, segurament, les reformes del barri del Monestir arribaran tard, però estan a punt de fer-se, i per tant aquest és el nostre sentiment. Nosaltres no farem un nou pacte d'estabilitat pressupostària, no el farem perquè ja es van trencar, el que sí que exigirem un altre cop, amb el nostre vot i el nostre posicionament, o en altres ocasions, com van ser amb el vot negatiu, és que allò que es va acordar es tiri endavant. L'hem comentat al govern municipal que el nostre grup estaria disposat a tirar endavant la tramitació inicial d'aquest pressupost, sempre i quan un altre grup municipal també hi fos, per tant, amb una extensió. Per tant, hi ha un primer requeriment de corresponsabilitat per part d'altres grups municipals. I també que hi hagin punts sobre els quals parlar-ne. Si no, ja saben que el nostre vot serà negatiu d'aquí un mes i escaig. I els punts a parlar-ne i a negociar seran els següents, com ja el saben. Creiem que cal una partida clara sobre habitatge, ho hem dit anteriorment, sobre el tema del planejament. Tenim una posició diferent sobre aquest tema, però en qualsevol cas el dret a tanteig i retracte o altres aspectes econòmics impliquen una memòria econòmica i, per tant, una dotació pressupostària. Si no hi és, no existeix. Com saben, existeixen també 2 milions en aquests moments en aquest pressupost i, per tant, ja no solament cal això, sinó que hi hagi un fonament en el lloguer, en lloguer per Promusa. Entenem que aquest pressupost, l'aprovació d'aquest pressupost va també té un lligam clar amb l'aprovació del pressupost de Promusa i, per tant, nosaltres no hi donarem suport al pressupost de Promusa ni a aquest, si van deslligats els dos aspectes. Com es deia també, i en altres aspectes respecte a les inversions. Què passaria si aquest pressupost queda sobre la taula? Ara, després, es vota en contra. Doncs segurament passarien coses que no serien molt complicades, en alguns casos, perquè es podria tirar en pressupost ordinari amb el pressupost de 2018. En altres sí que representaria un problema clar, com per exemple la continuïtat del finançament de l'Escola La Mirada i segurament problemes en altres dotacions pressupostàries lligades a inversions. I això de qui és responsabilitat? Doncs home, de nosaltres no, diguem-ne, de la gent de l'oposició no és la responsabilitat serà d'aquells que no arribin a acords perquè això funcioni. Per tant, aquest és el nostre posicionament i ja els diem clarament quins són els nostres marcs de debat i els nostres marges de negociació. La responsabilitat avui estarà amb aquesta votació conjuntament amb la d'altre grup, perquè si no aquest pressupost tirarà endarrere. Ara, el vot d'aquí un mes i mig solament dependrà de vostès, de la negociació, amb una negociació que, com vostès saben, nosaltres, diguem-ne, quan ja te l'han fet un cop, diguem-ne, no te'n refies massa, o gens. Per tant, vostès hauran de demostrar davant de la ciutadania que els acords novament els trenquen o els compleixen, i aquesta és la seva responsabilitat.
Gràcies. Per part de Ciutadans, el senyor Blázquez.
Sí, buenas tardes. Como el resto de compañeros, antes de nada, agradecer el tono del debate previo en la comisión informativa pertinente, tanto de las ordenanzas como de los presupuestos, mérito en este caso principalmente del señor Brugarolas. Nuestro grupo, no obstante, votará en contra de las ordenanzas fiscales que se presentan hoy en este pleno. Podría hablar y resaltar el que por una enésima vez los datos arrojan que Sant Cugat es la ciudad con el IBI más caro de Cataluña, y seguramente el más caro de toda España, y que estas ordenanzas para 2019 no van a mejorar esta situación y, por lo tanto, no dan pie a una bajada del IBI, que siempre es lo que nuestro grupo ha defendido. Sin embargo, en esta tarde le querría dar un valor añadido a mi intervención, si ello fuera posible, y hablar de algo que para Ciutadans tiene una extraordinaria importancia, tan extraordinaria que creo que en realidad para nosotros es lo más importante que va a planear en este pleno de octubre. O sea, luego lo repetiré, para nosotros es lo más importante que va a planear en este pleno. Y se trata de, para nosotros, un auténtico caballo de Troya que presumiblemente nos van a colar a los vecinos de Sant Cugat esta semana y es el pasar a formar parte de la zona 1 o de la primera corona dentro de la AMB. Eso sí, con el correspondiente pago, recargo o tasa, todavía no lo sabemos, que se aplicará en el IBI. No estamos hablando, como a veces se nos dice desde la CUP, cuando hablamos del IBI, yo con el señor Bea, etcétera, a veces dice que nosotros hablamos de 15 o 20 euros anuales. Estamos hablando de que a muchos vecinos, seguramente a partir del 1 de enero, si al final fructifica lo que parece ser que se está negociando, van a pagar 100, 200 o tal vez más euros al año. Más de lo que pagan ahora, evidentemente. Y a día de hoy, el 90% de estos vecinos muy probablemente ni tan siquiera lo sepan. Ya sé la respuesta que por parte del equipo de gobierno del PDeCAT se nos va a dar, que se trata de un nuevo impuesto que técnicamente no tiene nada que ver con nuestro municipio, pero estando como estamos dentro de la AMB, teniendo allí todos a unos representantes políticos, que los tenemos todos los grupos, creo que se trata un poco de hacerse trampas al solitario, que es una frase que suele repetir el señor Villaseñor. Creo que a este pleno se tendrían que haber traído alternativas acerca de cómo financiar nuestro nuevo estatus dentro de la AMB. Y no se ha traído ninguna, salvo que al IBI más caro de Cataluña, el de Sant Cugat, ahora se le va a aplicar un recargo o tasa extra. Junto con este debate de ordenanzas fiscales, por lo tanto, no podíamos sino informar y denunciar esta situación. Criticamos cuántas horas y horas pasamos en este pleno hablando, si me lo permiten, a veces del sexo de los ángeles en algunas mociones y qué poco tiempo a veces dedicamos a circunstancias como estas que tienen una relevancia capital en el día a día de muchos de nuestros vecinos. Finalizo, por lo tanto, en cuanto a las ordenanzas, reafirmando nuestro voto contrario y añadiendo que, en caso de que estas sean aprobadas, como hemos hecho en los ejercicios pasados, realizaremos las correspondientes alegaciones. Y ahora, si me permiten, hablaré muy brevemente de los presupuestos. Votaremos también en contra de los presupuestos presentados en este anteproyecto y presentaremos las alegaciones correspondientes en estos próximos días. De forma muy somera explicaré el porqué de nuestro voto contrario. Creemos que en estos presupuestos existe un déficit en algunas políticas sociales. Debería existir una línea de libros de texto gratuitos o reciclables más ambiciosa. Debería ser más ambiciosa también la política en vivienda social. Igualmente, en este mandato se tendría que haber dado un impulso mucho mayor a la creación de guarderías públicas municipales, que es una de las principales carencias de nuestra ciudad. Es que a veces me molestan los señores de la izquierda cuando estoy hablando y no, me cuesta concentrarme. Sigo. Que es una de las principales carencias de nuestra ciudad y que es una cuestión que tampoco se aborda en estos presupuestos que se nos presentan. Se echa de menos también un aumento considerable en la subvención que debería recibir Cáritas, que realiza una labor que de algún modo resulta un ahorro para nuestros servicios sociales. Por otro lado, ya voy acabando, desde Ciutadans siempre hemos sido partidarios de que para cuadrar las cuentas deberíamos recortar en algunas partidas, intentamos ser coherentes. Por ejemplo, poner tan solo algunos ejemplos, citaremos el presupuesto del Apple Quad.cat, que siempre hemos dicho que hace una gran labor, pero creemos que tiene un gasto excesivo. También la externalización de servicios que realiza este ayuntamiento, especialmente en gabinetes jurídicos. Hemos criticado también, y lo seguimos haciendo, lo abultado del Cartipas municipal, como ya hemos hecho en otras ocasiones, sueldos del equipo de gobierno y número de asesores, y así como el excesivo gasto en el departamento de prensa. Y por último, y ahora sí que ya acabo, difícilmente, por no decir imposible, nuestro grupo será capaz de votar favorablemente a unos presupuestos donde haya partidas destinadas a entidades que lo único que hacen es trabajar en pro de la independencia y del llamado procés, como es el caso de la AMI o Omnium, y que, por lo tanto, están recibiendo, por desgracia, dinero público de este ayuntamiento. Gracias.
Per part de la CUP, endavant.
Bé, avui quan preparava la intervenció, com que fa tot just un mes estàvem parlant del compte general del pressupost del 2017, vaig pensar que no repetiria algunes de les línies argumentals així de caire més estructural que ha fet el nostre grup, no només aquest mandat, sinó l'anterior. Per tant, avui no parlaré dels números de l'Ajuntament ni d'algunes crítiques estructurals, com deia, al model de ciutat, a un cartipàs que nosaltres no compartim, etc. Per nosaltres, el debat avui, més encara perquè no, l'equip de govern no té majoria, com sí que ha passat altres anys, és a partir d'una pregunta. O sigui, aquest pressupost d'aquestes ordenances satisfan les necessitats bàsiques de la població de Sant Cugat? Aquesta és la pregunta que ens hem de respondre, independentment de consideracions sobre inversions concretes, que cadascú faria les seves i tot plegat. La resposta, per nosaltres, és no. Aquest pressupost no garanteix les necessitats bàsiques i els serveis socials per a tota la població, que per nosaltres és una de les coses que... Bueno, pressupost i ordenances, parlo de tot el debat. Per nosaltres, amb el marc d'ingressos que tenim, això no es garanteix. A més, aquest any hi ha hagut un descens d'ingressos important amb la plusvàlua, que nosaltres, evidentment, no tenim una bola de vidre, si no ens anirien molt millor les coses així en general, però sí que si és una tònica que a partir d'ara s'imposa i tenim menys ingressos per la plusvàlua, hem de repensar moltes coses. Per què? Perquè en l'anterior exercici nosaltres ja creiem que necessitàvem més recursos perquè la ciutat necessitava més ingressos, sobretot canalitzats amb la inversió en habitatge. Per tant, si hem perdut pràcticament 2 milions d'euros, tenim un pressupost més baix. Aquesta seria segurament la notícia, perquè els últims anys sempre anava pujant. La notícia aquest cop, el titular, és que el pressupost baixa i aleshores, ostres, amb menys recursos, si nosaltres ja criticàvem que ens en faltaven, evidentment no podem estar contents. Aquí... Si les ordenances i el pressupost queden com estan a dia d'avui, nosaltres ja ho anunciem que votarem que no amb dues coses. Més enllà de si dura 6 mesos o un any, no ens quedaríem tranquils si votem que sí a aquest marc d'ingressos i sí a aquest marc de despesa. Què podem fer? Nosaltres, hi ha algunes propostes que les hem fet de manera reiterada, el tema de parlar de l'IBI. Crec que és interessant, això que apunta el Sergio, se n'haurà de parlar, evidentment, d'aquest tema de com afecta allò de la zona 1, però crec que quan ho sapiguem, quan sabem la concreció, s'haurà de parlar com es fan els ajustos. Evidentment, no tothom pagarà el mateix, però evidentment és una cosa que pot ser un problema molt important. En tot cas, jo no em parlo d'això avui perquè crec que és una altra qüestió. Amb el tema l'IBI, ràpidament, la nostra proposta era no menys tenir aquells ingressos que van perdre quan es va rebaixar el valor cadastral de manera lineal. Per tant, recopilar uns un milió i escaig d'euros. I després, amb l'endeutament. Abans el Pere ho comentava, la veritat és que estem contents que en parlem d'aquest tema, perquè una de les coses bones de tenir els indicadors que tenim, no només és poder-ho explicar, que està molt bé poder-ho explicar, però una de les coses bones és tenir encara marge per endeutament. Aquesta és una de les coses que hem perdut amb el Carles, i nosaltres ja ho diem. Nosaltres, a partir d'aquesta setmana, asseure'ns i parlar d'aquest tipus de coses. Si aquestes coses es toquen i hi ha una voluntat per tal d'augmentar els ingressos i afrontar la principal problemàtica de la ciutat, nosaltres estem disposats no tan sols a no votar en contra, sinó de votar afirmativament el pressupost. Evidentment, si veiem que s'aposta decididament per això. Dic aposta decidida perquè quan veiem les inversions, per exemple, veiem a la sala polivalent, als bucs d'assaig, he fet un exercici, hi ha una notícia de Cuat.cat que té un titular que diu: Sant Cuat tindrà una sala de concerts i assaig en el termini de 2 anys. És una notícia del 16 de març del 2004. En cas que això es concreti, ara li direm sala polivalent, però perquè hem anat reformulant, en cas que això es concreti, hi havia també un estudi de gravació, per tant, un 66,6 periòdic del projecte es pot concretar 15 anys després. No sé si això és pressupost sobrevalorat, però com a mínim és una demora important. Potser és perquè som mediterranis, però aquí ens passa bastant això. Que es concretin les inversions que per nosaltres són necessàries, la sala polivalent és un cas paradigmàtic, és una de les altres condicions. També tornar a treure un tema que s'ha tret en acords pressupostaris anteriors, i ara no en parlem, per la impossibilitat de que parlem a vegades o de dificultat, que és el carnet de renda. Parlar-ne, com a mínim, de la imaginació, el poder, i veure com ho podem fer. En tot cas, nosaltres, amb el tema d'ordenats, per acabar, només volem de nou una gala major. Quan es va fer la presentació aquí a la sala de premsa de l'Ajuntament, es van fer unes imatges molt entenedores on deien que es congelaven els impostos, i aquella frase, que no s'està formulada de la mateixa manera, però pràcticament, que és que no volem traslladar pressió als veïns de Sant Cugat, no traslladar pressió fiscal a les famílies i afavorir la dinamització econòmica. Nosaltres neguem la major, o sigui, fem una esmena a la totalitat, perquè per nosaltres hi ha unes famílies que sí que se'ls pot traslladar pressió i unes altres no. Per tant, aquí el debat és de com traslladem la pressió, no de si traslladar pressió així en general, no? Perquè al final no és cert. No parlaré dels cafès amb llet o 15 o 20 euros que hi ha el Sergi, però segurament seria això, de moment, abans del tema de la zona 1, la diferència de l'IBI que paga algú a Sant Cugat amb aquest descens. Finalment, nosaltres avui ens abstindrem en la tramitació de les ordenances, com hem fet sempre, i també com hem fet sempre amb el pressupost. Avui hem dubtat molt, perquè fins ara mateix, el Dimoniet i l'altre, evidentment és molt, ens era bastant suculent i temptador tirar per terra el pressupost, i respectem profundament qui consideri que s'ha votat en contra. Nosaltres avui hem tingut molts dubtes, potser tenim més moral que la Cullà, que diuen no, que perdia 12-0 i demana la pròrroga, però intentarem que aquest cop que l'equip de govern no té majoria, alguna de les nostres propostes per recaptar i per fer un marc d'ingressos més adequat a les necessitats de la ciutat s'acceptin. Si és així, reconsiderarem el nostre no, que és el que de moment tenim el no. El no ja el tenim, intentem anar com a mínim per una abstenció. En tot cas, avui deixarem que es tramiti i farem les esmenes pertinents, tant a al·legacions pertinents, tant a les ordenances com al pressupost.
Gràcies, senyor Bea. Senyor Burgaroles.
Bé, moltes gràcies. Algunes anotacions ràpides. Quan fem aquest debat aquí al ple, sempre, i és molt bo que així sigui, i és interessant que així sigui, parlem de redistribució i d'ingressos. Jo només vull dir una cosa, que és que l'IBI és un impost lineal. És un percentatge sobre un valor cadastral. I els impostos lineals, per definició, són regressius. Són regressius, perquè graven percentualment igual a tothom. I per tant, és a dir, posar sobre la taula l'IBI per redistribuir, compta amb això. Només té un matís, que és que amb algunes tipologies concretes de béns immobles, que són indústries, grans equipaments comercials, grans edificis d'oficines, la llei permet que tinguem un tipus diferencial més elevat. I aquest Ajuntament el té pràcticament a tope. Un recordatori. La llei permet que el tipus d'IBI estigui entre el 0,4 i l'1,1%. I nosaltres el tenim al 0,513. Pot estar entre el 0,4 i l'1,1 i estem al 0,513. És a dir, hi ha poc marge de baixada i hi ha legalment molt marge de pujada. No obstant això, és veritat el que deia el Sergio, que és un dels avis cars. Per què? Perquè la valoració cadastral del municipi de Sant Cugat és la segona més alta de Catalunya després del municipi de Barcelona. I bueno, ara és un impost important, però que també vull recordar amb aquesta qüestió que ha sortit ja des de la primera intervenció del regidor Xavi Cortés, de dir redistribució, no? I parlar d'impostos. Doncs els tipus pels equipaments diferencials estan entre el 0,985 i l'1,002. O sigui, pràcticament doblen l'IBI que paguem al comú de la ciutadania. Com a comentari. Segon tema és quasi demanar disculpes, perquè en tres ocasions ha sortit que el pressupost baixava. I he insistit molt quan el compartíem que el pressupost no baixa. Sí que és veritat que sumades totes les partides de l'any anterior, com que hi ha una operació extraordinària, que és l'endeutament de la Mirada, 4 milions d'euros, sembla que baixi, però no baixa. En realitat, i ho he dit abans, puja un 2, aproximadament. Que un 2, amb la inflació que tenim, és pràcticament 0, però no baixa, no baixa. Ho dic perquè és important. Tercer comentari ràpid. Sí, l'Ajuntament es podria endeutar més. Sí, es podria endeutar. Hi ha diverses limitacions, no? Una primera és el límit del 75%, del qual estem molt lluny, estem bastant lluny. Però hi ha una que és molt més prima, que és la de la regla de despesa. Si ens endeutem més, assumem més càrrega d'interessos. I això ens afecta la càrrega. Però bueno, hi ha algun marge petit i és. Ara bé, Salvatat, on la inversió no pot servir per millorar serveis. La inversió només pot servir per invertir, que no és el mateix. Quart, jo soc testimoni, i en part ja sabeu una mica la vicissitud del mandat, però soc testimoni que quan l'equip de govern ha fet un acord, ha intentat complir-lo, i de vegades no es pot fer amb la celeritat com voldria, i vull almenys deixar-ne constància. I cinquè i últim, jo el que vull és posar de manifest, novament, la responsabilitat d'aquest consistori. I això ja ha passat altres vegades, no? I com doncs, som capaços de tirar endavant des de la discrepància, que hi és, evidentment, però de tirar endavant amb les qüestions que són rellevants per la ciutat. I, per tant, agrair tots els comentaris personals que heu fet, que no me'ls mereixo, però al contrari, també us els comparteixo amb vosaltres, perquè certament amb tots els grups som capaços de parlar i de tancar coses, i de compartir allò que podem compartir, i de fer aflorar la discrepància de manera molt civilitzada allà on evidentment discrepem. Per tant, gràcies a tothom.
Moltes gràcies. Algú més vol intervenir en una segona ronda? Jo també vull agrair, com a alcaldessa, la feina que ha fet el Carles, però també els diferents grups. A mi em consta, jo no hi he participat de manera activa, sí, doncs, amb totes les informacions que em passava el regidor, i em consta que aquí hi ha hagut moltes hores de feina per part molt de vostès, i també els hi vull agrair. Doncs bé, passaríem a la votació en primer lloc del punt 10, que és el de la modificació de les ordenances fiscals, de l'aprovació, provisional. Vots en contra per part del partit, per senyor de Franc, Partit Popular i Ciutadans. Abstencions per part del senyor Cortés, Iniciativa, Esquerra i la CUP. I per part del PSC. I vots a favor per part del PDeCAT Demòcrates. I ara passaríem al punt número 11. Vots en contra per part del senyor... Sí? No? Val. Sí, la té la mà aixecada. Val. Per part del senyor De Franc, el Partit Popular, PSC, Iniciativa i Ciutadans. Abstencions per part del senyor Cortés, Esquerra i la CUP. I vots a favor per part de l'equip de govern. Bé, i ara ja passaríem a l'apartat de mocions...